Són les 10, ets al Catalunya Nit.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Ens queda una hora encara de programa en la qual parlarem del risc que representen els despreniments a l'alta muntanya, als Alps i als Pirineus, perquè ja estan passant fenòmens semblants al que ha provocat la riuada del Nepal, tot i que, evidentment, a una escala molt més petita i amb unes altres conseqüències, lògicament. En parlarem amb el geògraf Marc Oliva.
També estarem pendents del Mercato, no sabem per què, però en el món esportiu molta gent s'hi refereix en italià. El cas és que d'aquí res, menys de dues hores, tanca el mercat de fitxatges futbolístics, quedarà resolt com a mínim durant un temps el col·laborat Julián Álvarez i explicarem quins moviments hi ha hagut aquestes últimes hores.
Nosaltres avui també introduirem fitxatges de primera, eh? Avui, i de Lliga de Campions fins i tot. Conversarem, compte, amb Román Urús. Ell és l'únic català i espanyol al panel internacional que ha creat les Nacions Unides sobre intel·ligència artificial. Està format per 40 experts de tot el món, i ell n'és un. I d'aquí uns minuts, Román Urús es convertirà oficialment en col·laborador del Catalunya Nit.
I un altre gran fitxatge per al nostre informatiu el tenim aquí assegut amb nosaltres. És la periodista Anna Bosch. Després de gairebé 40 anys voltant el món amb televisió espanyola, no li posarem fàcil això que es vulgui jubilar del tot, i nosaltres insistirem, i ens ajudarà avui a tancar l'informatiu amb les reflexions que li suggereixin les notícies que estem explicant.
Plegat fins les 11. Fins les 11, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
I d'entrada volem escoltar les veus que han marcat de moment aquest primer de setembre, aquest dia 1. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
Este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial.
Donarem resposta en aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat aprovant aquesta normativa. Si algú s'ha pensat, després de pràcticament un any de protestes continuades, que el temps ens acabaria esgotant, ha comès un error de càlcul dramàtic.
El col·lectiu d'infermeria i fisioterapeutes, doncs, som un col·lectiu que cuidem els demés i que, per tant, doncs, necessitaríem un règim de jubilació més específic, i això està en la norma, però pensem que es podria desenvolupar més favorablement tot el tema de la jubilació anticipada i una definició millor de la jubilació parcial.
Amb l'intent d'atac a Leipzig, els líders russos van optar deliberadament per malmetre encara més les nostres relacions bilaterals, que ja són molt tenses.
Declaro clarament que si Amèrica torna als seus compromisos en el marc del memoràndum d'entesa, la República Islàmica de l'Iran hi correspondrà immediatament. A diferència dels Estats Units, el meu país té un historial brillant en el compliment dels seus compromisos i tractats internacionals.
Al final, nosaltres, el nostre benefici no està en que estigui car. El nostre benefici és en fer volum i vendre més. Portem ja molts mesos, però molts, que el preu és una muntanya russa. Si el barril puja, automàticament ja ens venen més car. Vol dir que per un cantó a l'Estat ens baixa els impostos, però per un altre cantó ens apuja l'operador el combustible perquè està comprant un barril de petroli més car.
De lo que tenemos evidencias es que, bueno, pues que la Internacional Ultra, distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa.
Queremos, por lo tanto, llegar y llegar con cantidades suficientes para paliar el shock que está sufriendo la economía, los empresarios, sobre todo el pequeño comercio, pero también el turismo en la ciudad de Ceuta.
De Weeknd ha sortit a l'escenari 5 minuts abans d'hora amb una màscara negra amb els ulls vermells, acompanyat d'un cos de dansa de ballarins també emmascarats i coberts de dalt a baix amb una tela vermella. Ha aparegut en un escenari apocalíptic amb el que semblen restes d'edificis destruïts i al centre de l'estadi una estàtua femenina recoberta d'or, d'or de debò.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès, a Catalunya Ràdio.
Doncs passen ja 6 minuts de les 10 de la nit, així que arriba l'hora dels esports. Com ha estat, David Ubach? Bona nit.
Bona nit, doncs mira, fent F5.
Sí, oi? Perquè sí. Estem en el compte enrere del tancament del mercat de fitxatges d'estiu pels equips de futbol. Per tant, els clubs ara mateix tenen menys de 2 hores, concretament 1 hora i 54 minuts, per poder acabar de perfilar la plantilla. Són unes últimes hores mogudes als equips catalans de primera, David, però...
No massa, n'hem viscut. No, n'hem viscut de més frenètiques, de llarg. Això no vol dir que no hi hagi hagut novetats en aquest últim dia, ni moviments. D'entrada, el que hem apuntat a la portada d'aquest informatiu, que el Barça s'ha confirmat oficialment l'arribada de Gabriel Jesús fins al 2029, fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros, i hem pogut sentir també les primeres declaracions del davanter brasiler, que, per exemple, ha destacat l'esforç que han fet totes dues parts perquè aquest acord es pugui concretar.
No solo yo, como el Barça también, has hecho un esfuerzo grande para que pudiera acontecer, pasar esta contratación. Bajé, sí, significante, pero para mí es un sueño estar aquí.
Bé, és Gabriel Jesús, ja fa dies que donem per perdut la cosa del fitxatge per part del Barça del davanter argentí Julián Álvarez, però en tot cas es confirmarà d'aquí això, 2 hores.
Sí, que es quedarà definitivament a l'Atlètic de Madrid, tot i que el club matalasser l'ha intentat enviar a l'Arsenal, reiterat la seva negativa al Barça, l'Atlètic de Madrid, el Barça doncs, que es queda sense Julián. L'arribada de Gabriel Jesús no implicava que el Barça descartés del tot Julián. Si l'Atlètic de Madrid doncs, hagués fet marxar enrere per aquesta operació, però Julián Álvarez que es quedarà a l'Atlètic de Madrid definitivament. I el Barça, ara, en el que treballa és en la sessió de Marc Casado al Deportivo de la Coruña, donada l'alta taxa d'ocupació del mig del camp del Barça amb molts jugadors, sobretot després de l'arribada de Rodri. I el que tenim també és dues sortides del filial blaugrana, les dels jugadors Guille Fernández i Toni Fernández, que se'n van traspassats a canvi d'un dret de recompra i també d'un percentatge d'una futura venda. Guille al Mallorca i Toni al Venècia. A l'Espanyol, doncs avui, diguem que tants caps, tants barrets, una sortida lateral dret, Rubén Sánchez, que se'n va a l'Elx a canvi de mig milió d'euros, i el seu recanvi és el jugador Andoni Gorosabel, que arriba cedit de l'Atlètic Club de Bilbao.
Avui també tanca el mercat, entenc, per als equips de segona, per tant tenim implicats el Girona i el Sabadell.
Sí, el Girona es preveia avui un dia força mogut, però de moment res de res. Ara per ara l'única operació que sembla encara probable és que Ounahi pugui marxar, és el jugador del Girona dels més cobejats. El Girona, això sí, en demana gairebé la seva clàusula de rescisió, que és de 20 milions d'euros, i si ningú s'hi acosta, doncs Ounahi seguirà el Girona, com sí que faran, si no hi ha, vaja, un cop de volant considerable, són Esprillà i Van de Beek, que també eren alguns dels candidats a la marxa del Girona arran del descens. El Sabadell, tres fitxatges confirmats avui, el porter Marc Vidal, provinent del Celta i que firma per una temporada, el migcampista Youssef Oguzhou, del Brighton anglès, i que firma, en aquest cas, per 3 anys, fins al 2029, i l'extrem barceloní Àngel Baena, que firma per 2 anys procedent de la Lliga Polonesa. Amb aquests 3 són ja 16 els fitxatges del Sabadell, que a hores d'ara encara mira d'incorporar un lateral a l'esquerra, en concret Adama Boiro de l'Atlètic Club de Bilbao.
Doncs bé, més enllà del futbol, també hi ha activitat pel que fa als moviments del mercat de fitxatges en el Barça de bàsquet, eh? No s'atura tampoc aquí la cosa.
No, i ja en van 11 fitxatges del Barça de bàsquet aquesta temporada per canviar de cap a peus la plantilla. Avui hem conegut l'arribada de l'alè Justin Minaya, un estatunidenc de 27 anys que té passaport dominicà, prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana, és a dir, la categoria inferior, diguem-ne, a l'NBA, però també ha jugat a la màxima divisió nord-americana, a l'NBA, a les files dels Portland Trail Blazers.
I per acabar, Volta Ciclista Espanya, que avui s'ha reprès després que ahir va haver-hi descans.
La primera jornada de descans ahir, amb Enric Mas, que ha partit avui com a líder, ha mantingut aquest lideratge sense canvis importants respecte del seu perseguidor, Primo Roglic, del Red Bull. Mas, del Movistar, lidera amb 1 minut i 18 segons. Avui etapa de mitja muntanya, la desena de 185 quilòmetres entre Alcaraz i Elche de la Sierra. Això ho trobem a Albacete. I la victòria ha estat a l'esprint per a un inesperat ciclista, el francès Bastien Tronchon, del Groupama, un esprintador, però més de segona fila, no un dels noms importants, però que ha sabut imposar-se a altres favorits.
Gràcies, David. Fins demà.
Fins demà. Adéu-siau.
Catalunya nit. Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
Avui segur que més d'una persona a Barcelona s'ha quedat amb les ganes de poder entrar a la seva biblioteca pública de referència, i és que la immensa majoria avui no han obert. De fet, només ho han fet 4 de la quarantena de biblioteques que ocupen la xarxa de biblioteques de Barcelona. Per què no han obert? Doncs perquè estan protestant, volen millores en horaris, conciliació i sous als treballadors d'aquestes biblioteques de Barcelona. A aquesta hora podem saludar la Montse Serra, ella és presidenta del comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona. Bona nit, Montse.
Hola, bona nit.
Què demaneu a l'Ajuntament amb aquestes protestes? Què us passa?
Doncs fa temps ja, fa uns mesos, que estem intentant negociar l'acord d'adhesió al conveni de l'Ajuntament de Barcelona. Nosaltres som un consorci i hem de fer una prèvia per adherir-nos a aquest conveni. Hem fet unes quantes reunions, però de moment doncs, no hi ha hagut acord, i l'empresa doncs, abans de l'estiu doncs, ens va donar com una data definitiva i va dir que acabàvem amb el que ens havíem posat sobre la taula fins a aquell moment. Evidentment, la plantilla ho troba totalment insuficient, també implica un acord horari, i des del 26 de maig, que tenim convocada una vaga indefinida cada dia, i avui, després de l'estiu, doncs, hem volgut fer una mica doncs, una demostració de força, que el conflicte segueix obert i que volem solucions, solucionar aquest tema.
Quan parles d'acord d'adhesió, el que esteu demanant en definitiva és que s'equiparin les vostres condicions a les d'altres treballadors públics vinculats a l'Ajuntament de Barcelona?
És una part important de la reivindicació, perquè les bibliotecàries, que som només una quarta part de la plantilla, fins ara se'ns aplicaven les condicions de la Diputació. Però ara entrarem en el conveni de l'Ajuntament. I ara mateix no tenim sobre la taula una equiparació a les condicions de tota la resta de la plantilla de la municipal. Aquest és un dels temes importants en el que no hi ha acord. Però el gruix de la plantilla, que sí que se'ls aplica el conveni de l'Ajuntament, a través d'aquesta adhesió demanem unes millores, perquè nosaltres tenim una casuística doncs, diferent del gruix de la plantilla municipal, amb l'horari que fem majoritàriament de tarda, amb la feina social que fem a les biblioteques, i fins ara doncs, creiem que no se'ns està reconeixent aquest servei que la ciutadania valora tan fortament.
Sí, per posar un exemple, feu horaris més llargs, podeu fer torns en els horaris de tancament, per exemple, que són els més extrems, diríem.
Amb els horaris, clar, hi ha biblioteques que obren de dilluns a diumenge, llavors hi ha plantilla que treballa exclusivament doncs, el cap de setmana, més tres dies, o sigui, lliuren el seu cap de setmana entre setmana, diguem. Doncs en aquest cas també hi ha un problema, entre cometes, perquè ara ja estem cobrant d'una manera la feina en dissabte i diumenge, i en fer aquesta adhesió a l'Ajuntament ens volen canviar les condicions a pitjor. Doncs aquí, per exemple, doncs no hi ha acord. Un altre problema amb l'horari és que hi ha entre un i dos dies a la setmana que hem de treballar una jornada sencera, matí i tarda. I llavors això ens obliga a estar en el centre de treball entre 10 i 11 hores, des de primera hora del matí fins a última. Nosaltres demanem un horari concentrat que ens permeti doncs, treballar 8 hores, però seguides, no amb horari partit. I aquest és el problema, també.
No sé si és compartit aquest problema amb la resta de biblioteques públiques del país, perquè el 18 de setembre és possible que aquesta protesta s'estengui fora de Barcelona, oi?
Sí, bueno, molta part de, per exemple, el tema d'horaris probablement és compartit amb a totes les biblioteques municipals. I també passa que no hi ha com un no sé si dir-li conveni o com unes normes que se'ns apliquin a totes les biblioteques públiques. Llavors, clar, a Barcelona són 41 biblioteques i tenim el Consorci de Biblioteques i se'ns aplica el conveni de l'Ajuntament, però les altres biblioteques tenen casuístiques molt diferents i tenen condicions doncs, també molt diverses i en alguns casos molt pitjors, o sigui que hi ha molta desigualtat. I aquí també es demana doncs, que hi hagin uns mínims per treballar de manera digna a les biblioteques.
Doncs bé, ho anirem informant perquè els horaris de les biblioteques sabem que és una cosa que interessa també bona part de la nostra audiència, doncs justament per l'ús que en fan i que ha anat creixent també en els últims anys el paper que juga la societat a aquestes biblioteques públiques. Montse Serra, presidenta del Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona, moltes gràcies per atendre'ns. Que vagi molt bé.
A vosaltres. Gràcies. Bona nit.
Passa un minut d'un quart d'onze de la nit, fem una pausa per la publicitat i tornem de seguida. Parlem amb Roman Orús, no us ho perdeu.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
M'expliques un conte, papa?
I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
El 19 de setembre torna a la Ignasiana l'itinerari autoguiat per BTT Gravel i bicicleta elèctrica que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
Escull entre la modalitat que surt d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el patrimoni i la gastronomia del camí.
Tota la informació a manresaturisme.cat.
Què tal? Com esteu? Ben tornats. Benvinguts al Matí de Catalunya.
Aquesta temporada, el Matí de Catalunya Ràdio torna amb més ganes, més ràdio i més històries.
Cada dia passen coses. Tornem per ser-hi, per explicar el que hi passi i per entendre-ho. I sobretot, viure-ho amb tu.
Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Per acompanyar-vos en una temporada apassionant.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Deu i 18 minuts. L'últim balanç de la riuada sobtada al Tibet i al Nepal és de més de 1.000 morts i 4.500 desapareguts. Sis dies després de la tragèdia provocada per l'esfondrament d'una glacera, el primer ministre del Nepal ha alertat la comunitat internacional sobre la relació directa entre aquest fet i el canvi climàtic. Els científics demanen prudència, però fenòmens similars al que ha provocat la riuada del Nepal ja estan passant també als Alps i, a molt més petita escala, als Pirineus. Els experts ho atribueixen també als efectes de l'escalfament global que té en el permafrost, en el permagel, el gel que uneix les roques d'alta muntanya i en les mateixes glaceres, Oriol Pujadó.
Sí, la pujada de temperatures, sumada també en alguns casos a la sequera, està desestabilitzant l'alta muntanya. Com sembla que ha passat al Tibet, això provoca despreniments de roques que, en alguns casos, impacten en glaceres o en llacs, però que als Pirineus i als Alps generen sobretot caigudes de pedres de grans dimensions. Aquest estiu, al Montblanc, han mort 3 persones aixafades per rocs i l'any passat l'esfondrament d'una glacera a Suïssa va provocar una esllavissada de gel i roques que va arrasar bona part del poble de Blaten. El deteriorament del permafrost és un dels factors que expliquen el que ha passat al Nepal, però no és l'únic. El glaciòleg Eñauti Zaguirre forma part de l'equip internacional d'experts que està estudiant les causes.
El propi terratrèmol de 2015 va fer que les roques estiguessin febles des de llavors. Després ja, clar, hem de parlar també de que són glaceres que estan en torno als 0 graus, en les seves llengües, estem a l'època del monsó, més enllà també del permafrost.
Deu minuts per arribar a 11:15. Volíem ara ampliar aquesta informació. Esperem una connexió amb un geòleg. Mentre intentem establir-hi contacte, parlem d'un tema econòmic. Agnès.
Doncs mira, sí, de fet, el que descobrirem avui, ara, en els pròxims minuts, amb el Rafel de Ribot. Bona nit, Rafel.
Què tal, Agnès? Bona
nit. És aprofundir una mica, per acabar-ho d'entendre, amb la que és una de les notícies del dia en clau econòmica, apareix a tots els diaris econòmics, i és la pujada de la rendibilitat dels bons a tot el món. Això és el nivell més alt des de fa gairebé 20 anys, Rafel. Clar, la primera pregunta és que, per què està passant això i quina és la conseqüència d'aquest encariment? Aviam.
A veure, el més destacat és perquè, de fet, el que s'està encarint és l'endeutament dels estats. Sí. Els bons són instruments financers de renta fixa que funcionen com un préstec d'uns inversors, que podríem ser qualsevol de nosaltres, que fan a qui l'emet. En aquest cas, els diferents estats que els posen al mercat a canvi d'uns interessos i amb el compromís de retornar el capital en un termini acordat.
Molt bé. Ara que s'han disparat, el que s'han disparat són els interessos que s'han de pagar. Per tant, l'endeutament dels estats és creix.
Sí, els principals bons sobirans a nivell mundial han de pagar de mitjana, deixem-ho clar, de mitjana, uns interessos del 3,72%, el nivell més alt des de mitjans del 2008. El bo alemany, el de referència a Europa, es paga a 3,32% a 10 anys i a 3,80% a l'espanyol, però el bo a 30 anys als Estats Units ha escalat les últimes setmanes fins a 5,31%. I encara ha de pujar més, segons els experts. Ho explica el director general de GAESCO, Jaume Puig.
És veritat que estan pujant. Segon, podríem pujar més si tenim en compte les taxes d'inflació subjacents actuals. I després, el que podem dir és que encara estan lluny de nivells que poguessin realment tenir un efecte negatiu.
En tot cas, s'està encarint el finançament dels comptes públics en un moment en què la situació fiscal no millora enlloc. Recordem que la Unió Europea ha decidit relaxar les seves regles fiscals per fer front a algunes despeses estratègiques, com el rearmament, que suposadament ha de garantir la seva autonomia estratègica. Segons apunta el Financial Times, d'altra banda, l'encariment del finançament posa en qüestió, posa en entredit, per exemple, els plans d'estímul econòmic anunciat tant pel primer ministre de la Gran Bretanya com de la primera ministra del Japó.
I què hi ha al darrere d'aquesta pujada de la rendibilitat dels
doncs
bons?
Doncs ara mateix hi ha una relació molt directa amb la reactivació dels atacs militars dels Estats Units a l'Iran, n'hem parlat en aquest informatiu, i això provoca un encariment dels preus energètics que està afectant directament la inflació. El barril de Brent, per exemple, ara mateix, en aquest mercat continu, està pujant un 5%. Segons l'Oficina Europea de l'Estadística, la inflació ha pujat a l'agost fins al 3,3%, 4 dècimes més que el juliol. El nivell cada vegada s'allunya més de l'objectiu, recordem-ho, del 2% del Banc Central Europeu. L'amenaça inflacionista fa preveure que el BCE apugi els tipus d'interès un quart de punt a la pròxima reunió del 10 de setembre. Els analistes també donen per descomptada una pujada dels preus del diner als Estats Units aquest mes, sobretot, recordem-ho, després que el president de la Fed, Kevin Warsh, ha assegurat que la seva prioritat és controlar els preus.
Per tant, aquí hi ha una, no, una sensació de desconfiança, diríem, dels inversors per diferents motius i que s'acaba traduint doncs, amb aquest encariment per part de, del deute que demanen els estats, no? Les inversions que fan aquests, aquests inversors amb els estats. Doncs, ho hem entès. Gràcies, fantàstic. Gràcies, Rafel.
Bona nit.
Bona nit.
Sis minuts i dos quarts d'onze. Al Catalunya Nit estem molt contents dels col·laboradors que tenim i aquesta temporada n'afegim d'identitat. Ara podrem presentar-vos en un. És en Roman Orús, un investigador de Barcelona que s'ha convertit en l'únic català i espanyol que és membre del panel científic internacional sobre intel·ligència artificial de les Nacions Unides. I si hi és perquè al darrere té una trajectòria important. El tindrem al Catalunya Nit els dimarts, cada 15 dies, començant per ara mateix. Roman Orús, bona nit.
Bona nit, què tal?
Molt bé, molt contents, com deia, de saludar-te. Avui, com que és el primer dia, aprofitarem una mica per presentar-te, per conèixer-te millor d'entrada. A veure, qui busqui informació sobre tu trobaria que va ser la primera persona a Espanya que va fer una tesi doctoral sobre algoritmes quàntics. Això ens ho has d'explicar bé, Roman.
Efectivament, sí. Bueno, jo soc físic, no? Jo vaig estudiar física a la Universitat de Barcelona i després em vaig doctorar. I el tema que m'agradava a mi doncs, era el de la física quàntica, no? I aleshores, en particular, doncs, em vaig dedicar a un tema de la meva tesi, que era computació quàntica, no? Que és una forma de fer ordinadors, no? Amb sistemes quàntics, amb àtoms, amb molècules, resulta que ja es pot codificar la informació i es pot manipular de forma molt més eficient, i es poden fer algoritmes, no? Es poden fer programes amb aquests ordinadors quàntics que poden resoldre problemes que amb un ordinador normal doncs, simplement no es poden resoldre. No? Aleshores, jo quan vaig fer la tesi doctoral, això ja fa molts anys, doncs, va ser la primera tesi doctoral a Espanya sobre aquest tema.
Clar, ja deies, fa molts anys, mira, ja parlaves d'algoritmes, que ara en parlem més o menys, tot i que no sé si entenem sí. Ben bé el que vol dir, però tothom parla de l'algoritme, no?, que l'algoritme guia la vida, em porta cap aquí i cap allà. Quan vas començar tu a sentir, a parlar i a interessar-te per això que també ara estem cada dia parlant-ne de la intel·ligència artificial?
Sí, això de la intel·ligència artificial, doncs, bueno, ja ve de lluny, no? Ja es parlava molt des de fa molts anys. El que passa és que últimament, doncs, s'ha començat a parlar més, sobretot durant els últims 10 anys o així, no? És quan em vaig començar a interessar jo també més sobre aquest tema, perquè les màquines ja començaven a poder córrer aquest tipus de programes, no? Simplement no teníem les màquines adequades per fer-ho, no? Però, definitivament, cap allà al 2022, quan va sortir el ChatGPT, no?, que va haver-hi aquesta revolució, que de cop i volta vam adonar que, ostres, aquí hi ha alguna cosa molt interessant, aleshores em vas començar a interessar de veritat sobre aquest tema.
Ho vam explicar en el seu dia, hi ha aquest panel internacional de les Nacions Unides sobre intel·ligència artificial, que està format per 40 experts de tot el món. Quina feina esteu fent?
Sí, doncs, bueno, la feina que tenim nosaltres és la de fer de bisagra, per dir-ho d'alguna manera, entre el que és el món científic i el món de la governança, no? Diguem-ne que les Nacions Unides, doncs, estan molt preocupades per tot el tema de la governança i la legislació de la intel·ligència artificial, perquè és una tecnologia estratègica, no?, geopolíticament crítica, molt important. I un dels organismes que ha creat les Nacions Unides és aquest panell internacional independent, on hi ha 40 científics de tot el món, de fet som de 38 nacionalitats, soc l'únic català i també l'únic espanyol, no? I la idea és que doncs, bueno, nosaltres hem de dir a la gent que ha de fer les lleis sobre com s'ha de regular la intel·ligència artificial, hem d'explicar-los el que realment es pot fer, el que no es pot fer, hem de ser capaços de destilar el que realment importa del que és fum, no? I aleshores també doncs, bueno, farem uns quants informes durant l'any explicant doncs, les oportunitats, no?, que tenia amb la intel·ligència artificial i també els riscos, evidentment.
Clar, ara, mira, precisament, segurament els Estats Units hi estan apostant més fort que ningú i allà si hi ha alguna cosa ara és desregularització més que regularització. A finals de la setmana passada, la CNN va entrevistar Bill Gates, el fundador de Microsoft, i ell alertava de com estava avançant la intel·ligència artificial. Ell n'és partidari, deia en aquesta entrevista que l'utilitza molt, que n'és un defensor, però posava l'accent en el fet que si no som capaços de potenciar-ne els aspectes positius i limitar-ne els negatius, podria ser molt perillosa. I deia que això ara no s'està fent, eh? Et proposo que l'escoltem. És un resum del que va dir Gates i de seguida ho comentem.
En l'últim any, les intel·ligències artificials s'han convertit en molt més poderoses, fins i tot més ràpidament del que jo m'esperava. I ara són capaces de causar riscos de ciberatacs, bioterrorisme o danys psicosocials. I estic igualment astorat que no hi hagi uns criteris precisos per revisar aquests models i minimitzar els riscos. Per primera vegada tindrem equipament amb coneixement humà. En termes de mercat laboral, això és molt diferent de qualsevol tecnologia que hàgim creat a la història de la humanitat. Encara que està a les nostres mans donar-li una forma clarament positiva, és com quan va aparèixer l'energia nuclear. Pots fer-ne armes nuclears o energia. El tema de la IA és mil vegades més gran que el nuclear i té els dos aspectes, el negatiu i el positiu, coexistint en la mateixa tecnologia.
I estàs d'acord, Roman?
Sí, estic d'acord. El que diu el Bill Gates va molt en la línia del que estem dient nosaltres del panell de les Nacions Unides. És molt semblant. Té molta raó en el que diu, no? Hi ha molts, fan falta criteris precisos per tal de revisar com funcionen aquests models, per tal de minimitzar els riscos, s'ha d'anar en compte per veure com afectarà el sistema laboral, i efectivament jo també poso aquesta analogia, no?, amb les armes nuclears, que és una altra tecnologia estratègica, quan es va desenvolupar l'energia atòmica, que és una altra revolució tecnològica, doncs, bueno, es pot utilitzar per fer-ho bé o per fer-ho malament. Doncs ara mateix estem bàsicament en la mateixa situació, però com bé, molt bé diu el Bill Gates, doncs multiplicada per mil, perquè la IA és molt més potent que no pas aquella tecnologia.
Clar.
Farà falta molta col·laboració entre les diferents regions per tal de, doncs, bueno, portar això a bon termini, no?
I tant. De fet, aquí ho notem cada dia. Pràcticament no hi ha informatiu en què no aparegui la intel·ligència artificial d'una manera o altra. Avui n'hem tingut un exemple. Entrevistàvem el portaveu dels infermers i ens deia que la gent els arriba a la consulta ja amb el diagnòstic fet. La intel·ligència artificial em diu que tinc això i m'he de prendre allò. O sigui que gairebé van exigir la recepta. Ahir explicàvem, per exemple, que aquest curs els menors de 14 anys no podran fer servir la intel·ligència artificial a l'escola i a partir de 14 als 18 ho podran fer, però amb autorització de les famílies. Tu què creus que s'hauria de fer amb la intel·ligència artificial a les escoles i als centres? Perquè ara estem en aquell punt que no sabem si és millor, fins que no ho tinguem clar, treure-la del tot, això sembla impossible, si és millor que hi entri i utilitzar-la en positiu. Tu com ho veus?
Sí, jo crec que és inevitable que entri i, per tant, s'ha d'utilitzar en positiu. Vull dir, no es pot treure la intel·ligència artificial de les escoles. És una tecnologia que ha vingut per quedar-se. És com una calculadora extraordinàriament potent i, òbviament, doncs, no la podem obviar, no? Està canviant la forma de treballar, està canviant la forma d'educar, està canviant la forma d'estudiar també i també d'avaluar, no?, a les escoles. Aleshores, és inevitable que la intel·ligència artificial entri als col·legis i a l'educació. Ara bé, però s'ha de fer això de forma correcta, no? I aquesta regulació que s'està duent a terme, que està començant aquest any, els menors de 14 anys, doncs, en principi, no poden fer ús de forma autònoma i després dels que tenen entre 14 i 18 anys, doncs, amb autorització prèvia del docent, jo crec que és una bona manera de començar a introduir la IA d'una forma una mica més regulada dins dels col·legis, no? També s'haurà d'exigir, doncs, que citi l'ús de la intel·ligència artificial als treballs, els professors també s'hauran d'assegurar mitjançant, suposo que exàmens orals i exposicions i tal, que efectivament els alumnes doncs, saben del que parlen, no? I que no tot sí. ho ha fet una intel·ligència artificial. Al final, bueno, s'ha de canviar la forma d'explicar als col·legis, el sistema educatiu ha de canviar, és el que s'ha de fer.
Clar, ahir ens deia el representant dels directors de centres aquí a Catalunya, l'associació AXIA, que estaven plantejant-se seriosament si tenia sentit demanar deures a casa perquè sabien que els hi tornaven fets amb intel·ligència artificial. És a dir, que per comprovar què sabia l'alumne, gairebé ho havies de fer un cara a cara amb l'estudiant.
Sí, efectivament, ara canvia el sistema. Ara mateix, doncs, bueno, si et demanen treballs, no només al col·legi, també a la universitat, doncs, òbviament, ho pots fer tu o pots anar-li directament a la IA i te'l fa tot. Te'l fa tot des de la primera lletra fins a l'última, no? Aleshores, com es pot avaluar doncs, que un estudiant hagi treballat ell i no pas la intel·ligència artificial? Doncs, bueno, jo crec que l'única manera és un cara a cara, no? Una exposició oral, un examen oral, aquest tipus de coses, i també fomentar l'ús d'intel·ligències artificials, jo crec, com per exemple s'està fent a països com Estònia, em sembla, on no et donen directament la resposta, sinó que et van guiant perquè tu mateix trobis la resposta, no? Una mica com, com una intel·ligència artificial socràtica, no? Que et comença a fer preguntes i al final toca descobrir el que vols trobar.
També,
haurà d'anar per aquí.
També és bona aquesta, sí. Doncs, Roman Orús, crec que la presentació ha quedat feta i que ja li hem tret molt suc per ser el primer dia. Això promet molt. D'aquí 15 dies tornem a tenir cita sense mai... O sí, ja ho veurem, si és amb intel·ligència artificial o no, però quedem d'aquí 15 dies aquí al Catalunya Nit. Què et sembla?
Perfecte. Moltíssimes gràcies. Perfecte.
A tu, una abraçada. Bona nit.
Bona nit. Adéu.
Catalunya Nit. Les notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
Minuts i arribarem a les 11 de la nit. Per tant, encarem ja la recta final del programa i de seguida començarem a mirar cap al dia de demà, però encara hem de reprendre un dels fils informatius del dia d'avui, perquè encara en la retina amb l'arribada sobtada al Tibet i al Nepal, que ha provocat més de 1.000 morts i 4.500 desapareguts, avui el primer ministre del Nepal ha alertat la comunitat internacional sobre la relació directa entre aquest fet i el canvi climàtic. Els científics demanen prudència, deien, però fenòmens similars al que ha provocat l'arribada del Nepal ja estan passant també als Alps i a molt petita escala també als Pirineus. De fet, als Alps aquest estiu han mort 3 persones aixafades per rocs que van caure des dels cims. Aquesta hora podem saludar una persona que ens en parlarà d'això. És en Marc Oliva, professor de Geografia de la Universitat de Barcelona i ICREA Acadèmia. Bona nit, Marc.
Bona nit, què tal?
La realitat dels nostres Pirineus amb la del Nepal doncs, és incomparable, però sí que ens preguntem si una riuada amb tanta força, tan devastadora, provocada a alta muntanya, amb les mides dels nostres Pirineus, podria afectar Catalunya o alguns altres punts d'Europa?
Bé, al final el que està passant tant a les muntanyes d'Àsia, de Karakorum, Himàlaia, dels Alps, els Pirineus, és una constatació de que les muntanyes doncs, estan canviant, que les muntanyes que tenim avui en dia doncs, no són les mateixes de fa 40-50 anys. El clima, lògicament, és un dels vectors de canvi, però també ho som els humans, no? que ocupem més els espais que hi ha en aquestes muntanyes, especialment els fons de les valls. Com bé dieu, doncs, la magnitud d'aquest fenomen que ha tingut lloc a la zona del Nepal, el Tibet, doncs és ben diferent del que podem tenir a les nostres muntanyes, però bé, fa una desena d'anys, aproximadament una dècada, doncs vam tenir un fenomen similar en la ruta de pujada de l'Aneto. Doncs a la zona de la Renclusa doncs vam estar de sort de no tenir que explicar una desgràcia, perquè també vam tenir una ruptura d'un llac d'origen glacial que estava represat per sediments de la glacera, i doncs va haver-hi un flux de derrubis que va passar molt a prop on la gent dorm, on la gent posa les seves tendes, no? I aquí vam tenir sort perquè va passar un centenar de metres. Ja. Lògicament és una altra dimensió, però vaja, també recordem la tragèdia del càmping de Biescas, doncs ja fa gairebé 30 anys, si no recordo malament.
94 o 97, sí.
Correcte, i allà hi va tenir molt a dir doncs, les glaceres de fa 20.000 anys, que van deixar molt material a la muntanya i, doncs, per efectes d'una precipitació molt intensa, doncs aquest riu doncs, va incorporar en el seu trajecte tots aquests sediments i, vaja, i al final doncs, ja el sabem, amb més de 90 morts. No? Per tant, els Pirineus, lògicament, tenen una magnitud diferent en el cas dels Himàlaies, però vaja, nosaltres no deixem d'estar en un ambient d'alta muntanya i, per tant, aquestes muntanyes que ens estan canviant doncs, també ens poden donar sorpreses negatives.
Del canvi climàtic en sabem segurament més ara que no pas fa 30 anys. Es poden predir situacions de despreniments, de glaceres que es fan petites, que es van reduint, que es poden desprendre fins i tot? Tenim mecanismes, en teniu els que en sabeu, per predir fenòmens com aquests?
Sí, s'entenen cada vegada més. Tenim la sort avui en dia de tenir satèl·lits que passen per sobre de manera freqüent, reiterada, i per tant el que podem tenir són instantànies de manera sistemàtica de les glaceres. En el cas dels Pirineus, les glaceres no ens preocupen, són glaceres petites, qui vulgui veure gel glaciar, glaceres dels Pirineus que se n'afanyi, perquè d'aquí 10 o 15 anys ja seran història. En principi, totes les glaceres doncs, tenen el seu caràcter finit ben a prop. En el cas dels Alps, sí que hi ha, doncs, ara mateix està havent-hi una glacera que està sent molt monitoritzada aquestes darreres setmanes pels científics, perquè es troben un poble, hi ha un poble just a sota, que es diu Randa, que està al peu d'unes de les muntanyes més elevades de Suïssa, i doncs, la glacera ha accelerat. Per què accelera una glacera? Doncs, lògicament, totes aquestes setmanes, mesos que portem ja des de finals de maig d'aquesta calor tan intensa, el que fa és fondre part de la neu que hi ha a la part superior de la glacera i després, quan ja no queda més neu de l'hivern anterior, doncs fon part del gel acumulat durant els darrers mil·lennis i aquesta aigua s'infiltra per les esquerdes i el que fa és fa una miqueta de vaselina, de lubrificant entre el contacte entre la glacera i la roca, i això fa que acceleri el moviment, l'empenta de la glacera. Per tant, en compte, si avançava uns metres al dia, es pot començar a avançar 10, 12, 15 metres al dia, i això és un senyal pels científics, si tenim les imatges satelitals, de que aquesta glacera doncs, es pot inestabilitzar. Si tenim un espadà, si tenim un precipici just al peu del front d'aquesta glacera, doncs hem d'anar molt en compte. Això va passar l'any passat, per exemple, a la zona de Blaten, en el cas del Valais Suís, va tenir un despreniment que va faltar al poble i ara doncs, està sent controlat perquè és possible que doni un cas similar.
La part positiva és que cada vegada en sabem més i es pot monitoritzar tots aquests fenòmens. La negativa és evident, és un fenomen, l'escalfament del planeta. Ara per ara sembla que imparable amb la inèrcia que porta i ens quedem amb aquest titular també trist, que qui vulgui veure les glaceres del Pirineu que s'afanyi, 10 anys, en diu el Marc Oliva, professor de Geografia de l'UB i CREA Acadèmia, que poden ser història. Gràcies, Marc Oliva, per explicar-nos-ho. Que vagi bé. Bona nit.
Bona nit a vosaltres.
Tres minuts i tres quarts d'onze. L'1 de setembre entra la rampa de sortida, es va acabant i és aquell moment del dia en què comencem a posar la mirada en l'endemà. Marc Güell, Oriol Pujadó, bona nit.
Bona nit.
Bona nit, com anem?
A veure, Marc, demà de què estarem pendents aquí a Catalunya Ràdio?
Doncs mira, demà és el dia de Ceuta, és una jornada festiva per aquesta ciutat autònoma que aquest any, com sabeu, arriba marcada i amb polèmica per aquesta crisi migratòria. Doncs bé, coincidint amb aquest dia, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies ha convocat convocat concentracions demà al vespre davant d'ajuntaments de tot l'estat per donar suport a Ceuta. És una iniciativa que ha tingut el suport explícit del PP i de Vox, i de fet Alberto Núñez Feijóo ja ha dit que serà a la concentració de Madrid.
Doncs mira, veiem com es planteja aquest dia des de Madrid. Dani Sáenz de Aja, bona nit.
Què tal, bona nit.
Aquesta nit, de fet, hem vist com el PP i Vox intenten escalfar les concentracions aquestes de demà i acusen el govern espanyol de voler-les prohibir.
Sí, és el que ha denunciat l'Ajuntament de Madrid, que no han autoritzat la concentració davant de les Cibeles, però la delegació del govern espanyol ho desmentix en un comunicat. Diuen que sí que es podrà celebrar amb normalitat i que només s'han limitat a recordar que serà un acte institucional i no pas una manifestació, perquè recorden que els ajuntaments no les poden convocar. Eren la Federació Espanyola de Municipis i el mateix president de Ceuta els que feien la crida a manifestar-se, però hem vist com PP i Vox s'hi han volcat amb els seus líders al capdavant i apuntant-se embuts contra qui s'adreça la protesta. Sentim Esther Muñoz i a Pepa Millán.
Són per a decirle al gobierno que su prioridad tiene que ser defender a España y no a terceros países.
¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
Des de la Moncloa avui, el ministre Ángel Víctor Torres lamentava que el PP vulga instrumentalitzar la convocatòria i demanava que siga pacífica.
Si queremos conseguir la normalidad en Ceuta, el camino no es en ningún caso la violencia.
I és que des del PSOE han demanat als seus alcaldes mantenir-se en el marge, tot i que alguns sí que s'hi sumaran.
Gràcies, Dani. Doncs ja tenim una notícia clara. De què més estarem pendents, Marc?
Mira, tindrem un ull posat a Mataró per les reaccions que puguin sortir d'una votació que hi ha hagut aquest vespre. La Junta de Portaveus de l'Ajuntament han aprovat una declaració institucional que defensa el dret a l'autodeterminació com a via per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. El text ha pogut tirar endavant i aquí hi ha la sorpresa, perquè ha tingut els vots del PSC, que té 11 dels 27 regidors d'aquest plenari. Aquesta declaració institucional recull que més enllà de l'aplicació íntegra i immediata de l'amnistia, cal un reconeixement de la sobirania popular. Ha estat aprovada, com dèiem, amb aquests 11 regidors del PSC, els 4 d'Esquerra, els 2 dels Comuns i un de la CUP. Per tant, veurem les reaccions que hi pugui haver. I en aquestes pròximes hores també haurem d'estar pendents de la resposta de l'Iran. Els iranians ja han advertit que atacaran bases i interessos nord-americans després que Donald Trump hagi confirmat aquest nou atac aquesta tarda.
I demà també s'han de fer públiques les dades de l'atur del mes d'agost. Rafael de Ribot, que no és el més fàcil, normalment?
No, tradicionalment és dolent pel mercat laboral, que queda molt afectat per l'estacionalitat de moltes feines. Mm. Es començarien a estigir alguns contractes vinculats al turisme, a l'hostaleria, al comerç i també a l'àmbit del lleure. Altres sectors aprofiten precisament l'aturada de l'activitat a l'estiu per ascendir contactes temporals i tornen a firmar-ne a partir del setembre. Mm. Per tant, a l'agost puja el nombre d'aturats i baixen les afiliacions a la Seguretat Social. En tot cas, la regularització d'immigrants va disparar les altes a la Seguretat Social al juliol i caldrà esperar, Agnès, a veure quin efecte tenen han tingut en aquest mes d'agost.
Aquests dies estem parlant molt de l'inici de curs, com es presenta, però atenció al que diré ara, perquè a algú li pot fer mal, eh? Demà hi ha examen de selectivitat. Demà hi ha examen de selectivitat, això sí. Són les del setembre i s'allargarà fins a divendres. És l'última selectivitat, de fet, que hi haurà en setembre, perquè a partir de l'any que ve la repesca es farà al juliol. Per tant, s'haurà acabat això de fer colzes a l'estiu. Oriol Pujador.
Sí, a aquesta hora alguns estudiants, si ens estan escoltant, ho deuen fer encara repassant o intentant mirar què és el que els falta per saber d'aquests exàmens. A partir de demà, 9.004 alumnes provaran sort als exàmens de selectivitat. S'han matriculat aquest any 700 alumnes més respecte que l'any passat. La majoria d'aquests alumnes s'enfronten demà a les Pau. Són estudiants de batxillerat, uns 7.600, mentre que la resta provenen del grau superior. Demà serà el torn de llengua castellana i literatura, anglès i altres matèries com, per exemple, geologia, física i geografia. A partir de l'any vinent, com deies, s'ha acabat estudiar durant l'estiu. Qui vulgui fer la selectivitat en repesca, o bé perquè ha suspès o bé perquè vol millorar nota, ja ho podrà fer, deixar fet el juliol i marxar tranquil la vacances.
Deia l'Oriol, si estan escoltant el Catalunya Nit, sí, els que estan escoltant el Catalunya Nit demà trauran una supernota, n'estic
convençut. Sí, jo no podia estudiar, escoltant la ràdio, escoltant una mica de música encara, però
no, perquè no,
gent
formem,
parlant allà de fons.
Però formem, vull dir, sí,
voldrà fer suport també.
Sí. Sort, en tot aviam, cas, els que s'hi presenten.
Si hi ha una pregunta sobre el Nit, doncs potser sí. Aviam, va, alguna cosa més de cara demà, Marc.
Mira, no sé si vosaltres sou molt de menjar pomes.
Sí, sí, per què no?
Sí, i si us agraden més grosses o més petites.
Tal com vinguin.
Tal com vinguin. Doncs mira, demà els companys de Lleida, atenció, perquè ens explicaran que aquest any les pomes seran en general més petites i molt dolces, i tot té una explicació, que és que la calor ha fet que, per exemple, les Golden, que són les més comunes, s'hagin hagut de començar a collir abans del que és habitual, perquè la calor les ha fet madurar de cop. Per tant, demà, atenció als companys de Lleida. I un parell de previsions destacades de la cultura. La primera, Venècia.
Jay Kelly.
Jay Kelly is a hero of cinema.
I és que demà arrenca la 83a edició de la Mostra de Cinema de Venècia i el protagonista del primer dia serà, aquí escoltàvem, George Clooney, que rebrà un lleó d'or honorífic per la seva carrera, li donen pel seu paper d'actor, director, productor, un festival que Clooney coneix prou bé. L'any passat hi va presentar aquesta pel·lícula, Jay Kelly, que ell protagonitzava, i tindrem l'Òscar Callao, enviat especial, que fins al dia 12 ens podran explicar tot el que hi passa.
Una mica d'enveja de l'Òscar?
Home, no, sí, perquè a més ens deixaran aquestes imatges tan fantàstiques.
Home, i tant. De,
no, home, aquell smoking caminant per els hotels al costat dels canals.
Sí, sí.
En fi?
Voldríeu ser allà a veure en Clooney, oi?
No ens faria res.
I acabem amb música, va. Perquè comença el Posidònia Fest, és el Festival de Música de Mataró, que es farà durant 5 dies. Qui sona és la companyia Elèctrica d'Arma. Obrirà demà aquest festival al Casal Nova Aliança, però si els voleu veure ja feu tard perquè les entrades estan exaurides, però hi ha altres oportunitats. Tarta Relena, Maria Cielo, Su, Carlos Coronado, Alba Careta o Yasmina.
Molt bé, doncs tot això el que explicarem demà a Catalunya Ràdio. Els primers que s'hi posaran seran els del matí, postmatiners. Per on aniran demà?
Doncs sobretot estaran pendents de Manresa. Recordem que els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat relacionats amb la mort violenta d'un home en ple carrer, i també un ull posat a Ceuta. Saludem el subdirector del Matí de Catalunya Ràdio, Maiol Roger, bona nit.
Què tal, bona nit.
Molt bé, a punt per saber què fareu demà al Matí de Catalunya Ràdio. Crec que molt pendents de Manresa i de Ceuta, bàsicament.
Sí, perquè aquest assassinat a Manresa que coneixíem just aquest matí i que no teníem gaires detalls ha colpit molt el municipi i també ha generat, com tristament passa últimament, moltes reaccions a les xarxes socials i una reacció de l'extrema dreta, gairebé ni tan sols sense saber què ha passat, no? Bé, ja et puc explicar que tindrem la consellera d'Interior, Núria Parlon, que és una entrevista que hem tancat fa ben poca estona. També parlarem amb l'alcalde de Manresa, estarem al municipi i una mica pendents també d'això que dèiem, no? Del perquè d'aquesta reacció quan ni tan sols se sabia ben bé què havia passat. Ah, i una mica relacionat amb això també anirem a Ceuta, perquè ja n'hem parlat aquests dies. Demà hi va Alberto Núñez Feijó, una mica, òbviament, a carregar contra Sánchez i la seva incompareixença amb Ceuta, però també per atiar una mica aquests ànims que ja ho estan prou a la ciutat autònoma, i també et servirà per fer una mica de prèvia, encara amb el Miquel Jarque, que hi estem parlant aquests dies tots, perquè és l'enviat especial de Catalunya Ràdio allà. I després parlarem d'habitatge i de joves. Tu,
sí,
tu que anaves a l'autònoma com jo, coneixeràs la vila de l'autònoma, que és el refugi de molts joves, però la veritat és que el problema de l'habitatge, que ens colpeja tot, doncs a tots aquells joves que ara busquen habitació no només per anar a l'autònoma, sinó per anar a la Universitat de Barcelona o a qualsevol altra universitat, doncs la veritat que el preu d'una habitació, Marc, si ho comparéssim amb la nostra època, doncs està ben complicat.
Res a veure, segurament, amb el que passava fa uns quants anys ja, potser una vintena.
Sí, sí. I per acabar el programa tindrem un dels personatges, et diria, de l'estiu i dels que donarà a parlar els propers mesos, Javier Ruiz, el periodista, sí, que serà la gran estrella de la Sèptima, aquesta nova cadena de televisió que s'estrena al novembre, i el convidarem a la secció de televisió amb la Mariola Cubells i el Darío Porres per veure una mica com es prepara i una mica com... Ell també que parla molt de polarització, com estan els ànims a pocs mesos d'estrenar aquesta televisió.
Home,
i amb això haurem arribat el dimecres i mitja setmana, tu, tot fet.
Doncs mira, pim-pam, ja tenim pràcticament la setmana feta.
I ja setembre, això ja comença a fer color de tardor, ja estem en un altre ambient.
I tant com sí. Doncs escolta, us escoltarem com sempre a partir de les 6 amb en Ricard Ostrell al Matí de Catalunya Ràdio. Maiol, bona nit.
Perfecte, bona nit, adeu.
I a 8 minuts per les 11 de la nit, és una hora en què els diaris ja tenen les seves edicions de demà tancades. Ja ho sabem, aquesta temporada cada dia saludarem algun responsable d'algun dels diaris que s'editen i s'imprimeixen a Catalunya. Avui és el torn de Jordi Cortada, que és subdirector del diari Ara. Bona nit, Jordi.
Hola, molt bona nit, Marta.
Agnès, escolta, ja teniu la portada feta de demà o què?
Sí que la tenim, disculpa, eh?
No, però sí, sí que la tenim feta, bona entrada.
Sí, sí, fantàstica, fantàstica.
Digues, digues, Jordi, va.
Arrenquem amb el canvi de to que s'ha apreciat avui per part de Berlín, per part d'Alemanya, amb l'acusació directa a Rússia d'atacar la Unió Europea per la utilització de guerra híbrida arran de tancar la investigació d'un mes per l'atac amb drons a l'aeroport de Leipzig. Berlín, el ministre de l'Interior del govern alemany, considera que han estat els serveis secrets russos els autors d'aquest atac en un espai, l'aeroport de Leipzig, que no podem oblidar que ja conté un centre logístic de l'OTAN, i això els ha portat a acusar Rússia d'aplicar aquesta mena de guerra híbrida que inclou aquests atacs, espionatge, desinformació, sabotatge, ciberatacs, etc. Tot plegat en el context dels atacs que hi han patit o les intercepcions aèries que hi ha hagut als països bàltics, a Polònia, a Romania, etc. I demà se celebra hi ha una cimera informal de ministres exteriors de la Unió Europea que acabaran de concretar la resposta o l'anàlisi d'aquesta situació.
D'aquest desafiament. Escolta, Jordi, si haguessis de destacar un article d'opinió, on ens enviaries? Sí. Què destacaries?
Sí, demà tenim article del Josep Ramoneda respecte a aquest temps de zotzobra que viu el món. El titular és Quan la democràcia fa nosa, i ens ve a explicar que en ple canvi del sistema econòmic el que està en joc és saber si el nou capitalisme financer i digital és compatible amb la democràcia. Prou provocatiu.
Déu-n'hi-do, doncs sempre és interessant llegir en Josep Ramoneda aquest article que trobem demà al diari Ara. Jordi Cortada, que vagi bé. Bona nit.
Moltíssimes gràcies, Agnès.
Adéu.
Bona nit.
Sis minuts per arribar a les 11. Els que ens aneu seguint ja ho sabeu, no ens agrada tenir l'última paraula, no som d'aquesta mena, i per això ens fem acompanyar sempre de gent interessant que pugui tancar el programa. Atenció, qui tenim avui aquí, des de les 9, amb nosaltres. Anna Bosch, bona nit.
Bona nit, quina responsabilitat.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Però vaja, te l'has ben guanyada a pols, perquè, a veure, corresponsal a Moscou, corresponsal a Washington, corresponsal a Londres, has passat per tot arreu. Quan anàvem fent notícies avui, pensava, mira, li podríem enviar, segur que ja ha estat, segur que diria. Però vaja, jubilada, eh?
Sí.
Estrenant la jubilació, i som molts els que no et deixem parar.
Ja ho veig. Jo que pico, eh?
Exacte. I nosaltres contents. A veure, del que hem anat explicant avui, quina reflexió et ve al cap? Què et suggereix el programa d'avui?
A veure, una cita de fa més de 500 anys, de Maquiavel.
Vaja.
Déu-n'hi-do.
És que la guerra la comences quan tu vols, però no l'acabes quan tu vols. I això m'hi fa pensar la guerra a l'Iran, que la va començar Donald Trump quan ell va voler, convençut per Benjamin Netanyahu, ja tenim prou dades per saber-ho. Pensava que seria qüestió de dies o setmanes i ja porten més de mig any. La va començar Vladimir Putin, com bé saps, Manel, fa més de 4 anys i mig, pensant-se que també seria qüestió de dies, que cauria Ucraïna en qüestió de dies, i porten 4 anys i mig, i això només ja és... No sé com ho veus, però això sol ja és una derrota,
sí,
per Rússia.
I tant.
Que no hagi caigut Ucraïna en qüestió de dies o en qüestió de setmanes ja és una derrota per Rússia. Després, un enigma. Què va provocar l'entrada massiva de 80.000, 70.000, no sabem el número exacte, de persones a Ceuta?
Sí.
Quin conjunt de factors, perquè sembla difícil que sigui només un sol factor, tanta gent de cop i volta, no? Sobretot tenint en compte després el terrabastall polític que ha causat i que continuarà causant. I això em porta a fer dues preguntes. Una és quines conseqüències electorals tindrà la guerra de l'Iran i el preu del petroli i, per tant, de la benzina en les eleccions a mig termini, on Trump es juga la majoria que té les dues cambres del Congrés. Quina conseqüència electoral tindrà per Pedro Sánchez i el PSOE amb unes eleccions generals que, tard o d'hora, en qüestió de mesos, han de venir? Serà Ceuta el que farà caure Pedro Sánchez i li farà tenir una derrota més gran del que creien? I l'altra pregunta és, què va anar a fer el director de la CIA la setmana passada a Moscou. Sí. Tenia alguna cosa a veure amb aquesta guerra, amb aquest atac d'un dron que avui els alemanys diuen, perquè Alemanya és un país de l'OTAN. Per tant, està això connectat? És una pregunta que faig. Tres alertes. Les tres alertes són aquesta guerra híbrida, de la qual la desinformació n'és part, no només els drons i els sabotatges cibernètics. El canvi climàtic, que en aquest programa ha sortit diverses vegades parlant, una pot provocar la mort directa o indirectament per la calor, sobretot amb les persones més grans, les persones que tenen condicions físiques. Quan arriba l'estiu, sobretot en els nostres països, i no només en els nostres països, perquè veiem que d'altres països, pel fet de no estar preparats per la calor, doncs és igualment mortal. I després, per exemple, per aquestes esllavissades, aquestes inundacions que provoquen les glaceres. I la tercera alerta és la intel·ligència artificial, que la frase de Bill Gates, la comparació la fem molts, no és com l'energia nuclear, però ell diu, és com l'energia nuclear multiplicat per 1000. O sigui, pensa tu una bomba atòmica i el mal que pot fer si sempre d'una manera no correcta. I per acabar, una frustració. I és que en aquesta guerra de desinformació, de manipulació, en aquesta guerra híbrida on tots som susceptibles de caure-hi de quatre potes, com la podem combatre quan, a més, l'intel·ligència artificial ho multiplica tot. No sé si per 1000 o per quant, però ho multiplica tot. I com a periodista i com a ciutadana em provoca molta frustració com enfrontar-nos a tots aquests reptes.
Doncs ho ha estrenat sí, molt bé. Ens agrada molt també que part de les reflexions siguin preguntes, perquè de vegades és això, l'important, tenir preguntes, i intentarem que de tant en tant tinguis tu l'última paraula d'aquest informatiu.
Esperem.
Bueno, la feina dels periodistes és fer preguntes.
I tant.
Fonamentalment.